Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Nice Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
Molt bon dia, benvinguts a Vila-real Connecta. Hi ha dies en el calendari que, com este 11 de març, passen quasi desapercebuts i altres que rectifiquen, com este, quan arriben, ens conviden inevitablement a parar un moment. Avui és 11 de març, una data que a Espanya sempre estarà marcada per la memòria, per la qual aquell dia de fa anys Madrid es despertava amb una tragèdia que ens va tocar a tots, de ben a prop o de més lluny. Un matí en el que la vida quotidiana es trencava, es parava. Un tren, com el que fa poc també es parava a Damuz. Directes al treball, a una rutina qualsevol, de moltes persones, milers de persones, es va veure trencat per la violència. Sí, per la violència. Per això, cada 11 de març és també per a commemorar des de entonces el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme. Un dia per a recordar que totes les persones que han patit la barbàrie del terror, però també per a reivindicar alguna cosa important, la memòria, la dignitat i la justícia. Però el 11 de març el seguirem recordant sempre. Com avui s'acaba de guardar un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament de Vila-real, a esta plaça major que tenim ben a prop, i que veiem des de la finestra avui com la vida segueix passant en un dia de mercat, solejat, i com les persones a poc a poc van fent el seu dia a dia, però segur que en algun moment hauran recordat avui és 11 de març. Miren, també en este mateix dia, fa 6 anys, l'Organització Mundial de la Salut declarava la pandèmia de Covid-19 i de sobte el món s'aturava. Paraules com confinament, mascareta o distància social passaven a formar part de la nostra vida i ho serien al llarg dels pròxims anys. Així, a Vila-real també ho van viure molt de prop, tant que l'Hospital de la Plana va ser testimoni dels primers moments d'incertesa, dels primers pacients, de les primeres nits llargues que ningú sabia exactament què estava passant, però si sabien una cosa, sabia d'estar a l'hospital, sabia d'estar allí i van estar. I per això, avui també és un dia d'agraïment als sanitaris, als professionals que tant l'11 de març a Madrid i l'11 de març a qualsevol hospital de fa 6 anys van estar davant dels dubtes i la por de dues situacions distintes, però van continuar entrant cada dia per la porta de l'hospital amb la responsabilitat i la valentia de cuidar-nos abans que cuidar-se. Metges, infermeres, auxiliars, personal de neteja, tècnics, tantes persones que van sostenir una societat sencera en un dels moments més fràgils que hem viscut i probablement viurem mai. El temps, com els dia, mirant la finestra d'este edifici de la Fundació Caixa Rural, passa. La vida continua. Però hi ha dates que ens recorden que la memòria també és una forma de respectar. Avui volem recordar a les víctimes, recordar el que van viure i recordar sobretot que quan les coses es posen difícils sempre hi ha persones disposades a cuidar dels altres. Avui, des de Vila-real Connecta, volem començar el programa, i sí, amb memòria, gratitud i humanitat. Bon dia, Vila-real. una pausa, 35 minuts passen de les 12 i de seguida arrenquem.
Apunteu data perquè el pròxim diumenge 15 de març torna la revista Parlar de Camino de la mà dels Lluïsos.
Exactament l'edició número 327 de la revista, que tindrà lloc al Saló d'Actes de la Fundació Caixa Rural a les 7 de la vesprada.
On tindrem l'editorial de la mà de Socarrats.
També ambientarà la vesprada el cor del col·legi Botànic at Luc.
I finalitzarà amb l'entrevista a Sonia Sánchez, presidenta de la Fundació de la Caixa Rural.
Però Raül, i lo nostre?
Ah, per supost. Acabarem amb la secció d'humor. Diu, diu, diu. Mira que sí, una pedra preciosa.
Però això és una ratxola.
Pues a mi m'agrada molt.
Bueno, en fin, entrada gratuïta. Vos esperem.
Adeu.
Atención, Villarreal. El próximo 21 de marzo, en el Centro de Tecnificación Deportiva, celebramos el Día del Club en el Sportiu Bàsquet Villarreal. Desde las 2 de la tarde compartiremos una gran comida con jugadores, familias y aficionados. Música, juegos, sorteos y concursos para los más pequeños. Y a las 6 de la tarde, todos juntos animaremos a nuestro primer equipo. Inscripción disponible en nuestra web hasta el 13 de marzo. ¡Te esperamos!
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o al Reino Unido? ¿Et interesa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma Francia, Alemania, Irlanda, Anglaterra o el Canadá? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem!
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Setze graus tenim a estes hores a Villarreal en este dimecres 11 de març, on pareix que comencem a veure alguns clars entre tant de núvol marcada per la pluja en el dia d'ahir. Tant avui com demà es mantindrà aquesta situació meteorològica amb mínimes de 9 i màximes de 17 graus, semblant a la de demà, i ja divendres ens arribarem fins als 19 graus amb el sol, mínimes de 9, i pareix que la pluja ens abandona, almenys fins la pròxima setmana. Ahir va ser dia més complicada a nivell meteorològic en quant a aigua, però també sense ninguna desfeta important. Avui, al programa Javi Mata, bon també dia. Abordarem i presentarem nous temes, nous programes que anem a poder escoltar en la 92.2.
Heu dit una eufòria que em fa por i tot. Bueno, sí. Anem a presentar... Bueno, jo sempre he tingut una cosa en el cap i ja ho feia així moltes voltes. Parle de Santi Cortés, que ara crec que és regidor de l'Arxiu Municipal, que és un, jo diria que és algú que viu i s'inspira per totes les coses de Villarreal i tota la història del nostre poble i totes les llegendes i tot el que forma part del dia a dia, i portar-lo a per què som com som, per què estem així i per què, no sé, tenim aquesta cultura, aquesta manera de fer les coses. Ara venim la Setmana Santa, doncs per què tenim aquesta Setmana Santa, qui és Ortells, tota la imagineria, doncs tot això. Claro, i ahir sempre ho parlàvem, no? Que a mi me dona molta ràbia que la gent més jove i també la gent gran desconega moltes coses de la seva ciutat. O sigui, per exemple, des del nom dels col·legis, no sé, qualsevol col·legi d'este poble, Pasqual Nacher, Carlos Artou, escultor Ortells, que l'altre dia parlàvem, recordes? Un escultor, i va dir, anava escultor Ortells. I ses xicotetes coses, no? Que contades d'una altra manera, jo crec que són bones perquè la gent les, no sé, les disfrute, les entenga, i sobretot conega d'on ve qui és, no? Que jo crec que ara és en este món que vivim, en el que tot és molt d'influencer i tot el món te diu com tens que ser i què és lo que és ser guai, joder, moltos són guais. O sea, este poble té un montó de coses que vos va fer sentir que sou d'un poble de puta mare. I jo volia que ell ho trasladara. Entonces, jo i ell vam quedar. Pues fem una cosa, com ho parlem, això que contem, i jo li pregunto moltes anècdotes, perquè a mi la història m'apassiona, crec que m'apassiona molt més que el futbol, i jo li pregunto moltes coses, no? Perquè jo soc molt... Jo a la gent gran, tota la vida li he preguntat això, per exemple, les coves que van a l'ermita, no? Per una curiositat, o no sé, mil coses. I ell, és curiós, perquè ell la majoria les sap. O sea, és un tipus que les sap moltes, les saps moltes, eh? Me les sap de veres. O sea, no les sap com jo, que les sé, de que me les han contat, i no sé si és veritat o mentira. Entonces, hem quedat de que jo li pregunte i contesta, i ell conta coses. I avui mos explicarà això que estic explicant jo, i a partir de la setmana que ve tindrem un programa que es diu En Clau Vila-real, que... Bueno, pues contarem aquestes coses. El primer programa va de la bandera i de l'escut. Encara no ho tinc clar, per lo tant no te vaig a marejar. El dimecres, segur, és dimecres de 12 a 12 i mitja, segur, abans d'este programa. I després el repetirem per
bueno, la vesprada. Bueno, ja m'has dit més, dimecres de 12 a 12 i mitja.
Sí, sí, sí.
Ho tens clar?
Tinc clar, el tinc clar al 80%.
Bueno, saben que es poden marejar un poc, però que la idea és dissa.
Però que tindran una promoció en la ràdio que ho escoltaran.
Vale, però bueno, jo vull ja que vagin sabent que serà abans un poc d'este programa, per allò d'anar enganxant a l'audiència també.
Avui han quedat en ell per explicar-ho.
Vale.
Perquè ell i jo anem a fer això.
Vale.
Que no vull ni que... Cuidao, dins de la cura i del nivell històric i com toca... però més desenfadat,
sí.
Vale? Que no vinga un ara sí en la vida, en l'enciclopèdia dient molt, heu dit que això és mentira, a veure, perquè la gent tinga una noció
no
més
som,
contat com a historieta perquè la gent, no sé com dir-ho,
no
pa
aneu
pa
a escriure un llibre, aneu a contar lo que
joder,
va passar en
una base historiogràfica i en una base real, com toca, però en aquesta curiositat del dia
fàcil
a dia.
Fàcil d'entendre per a tots els públics que ens escolten, per a qualsevol edat,
no
per al que
vagi
en el cotxe i que no lleve la ràdio. Claro, Isa és la clau.
Que no lleven la ràdio.
Vale. Avui parlarem, pues, el presentarem aquest nou programa.
En Clau Vila-real.
En Clau Vila-real. Ja tenim amiguets de Rubio, els amics de Rubio, sí. I en Clau Vila-real. En una setmana, ficant noms. Vila-real Connecta és el més normal que hem trobat.
L'últim pas que mos queda és que s'escolte bé, que això passarà, però ficant noms no hi ha qui mos guanyi.
Avui anirem a Falles,
molt bé.
A Borriana, perquè ja comença a fer bon horatge i el cap de setmana ve ja...
Sí, suposo que diuen que
és
va...
el cap de setmana de les de Falles per excel·lència,
i tal,
este
però...
i el següent.
Sí, sí.
No? Bueno, este cap de setmana ja és el top de Falles. Anirem a Falles i, com els dia, anirem també a parlar amb l'actual director metge de l'Hospital de la Plana, Salva Domènech, que era responsable de Covid en urgències fa 6 anys.
Joder, pues té una història, eh?
Té una història que val la pena escoltar.
Que...
D'ahir, la efemèride musical d'avui. No?
Sí,
Javi?
Bueno, d'ahir, no del Covid, sinó del dia que estem.
Ah, no, de l'11 de març, sí. És que hem triat la cançó Dies Tristes, que m'havíeu dit, vale. Busqueu la de Dies Tristes. Clar, n'hi ha una confusió, no? Que hem arribat, crec que nosaltres mateixa, perquè avui coincidíem.
No, a veure,
Dies Tristes és una cançó que va triar la oreja de Van Gogh.
Claro, este país té...
Per al Covid.
No, segur?
Sí,
vale, perquè jo en tenia una altra que era la de les atentats del tren.
Podem posar dos, si voleu, però
no,
Dies
dos,
Tristes
no, cançons,
en una prou, no?
Una en una. Vale, avui coincidís que, claro, avui este país tenia l'11M, que és, bueno, joder, i seria de més, així se va jugar al futbol. Recordeu que va ser tan trist com que la UEFA no va decidir anul·lar un partit entre el Villarreal i la Roma, demanant-ho el Villarreal, demanant-ho la Roma, i dient, d'avui no vull jugar. Vale, i esta cançó té raó tu, que... és la del Covid.
Sí, perquè...
Jo del Covid, recorde, claro, mos van tacar un dissabte, que no era avui. O sea, avui era el dia en el que mos van dir, senyores i senyores, llega el Covid a sus vidas.
I avui a l'Hospital de la Plana fa 6 anys ja sabien que el dia 13 anaven
però
acabar confinant-nos.
Però nosaltres no.
Però ja se va parlar de pandèmia, ja s'havia detectat el primer cas. La setmana anterior ja s'havia produït ese viatge de molta gent a Bèrgamo, que va ser el primer pacient que va estar un xaval.
Vale, tal dia com avui, en l'hospital es diuen, xavals, la que us viene...
I ells ja
broma.
Estaven preparant coses perquè ja havien tingut el primer pacient que havia estat la setmana anterior a Bèrgamo a una despedida de soltero.
Això és el que sempre dic jo, no?
I va ser positiu.
Claro, després la història juzgarà cada un conforme li toque i les seves capacitats, però claro, al final no tot el món és bo, ¿vale? Hi ha gent que és bona i hi ha gent que no és bona. I en aquest moment te dones compte. I la història té que juzgar el que és bo i no és bo. Per exemple, el que no és bo. Els que sabien que venia això i no van saber reaccionar i no van saber fer les coses perquè funcionaren bé, no són bons. I no poden dir, no, nos sorprendió la pandèmia, nos pilló, esto es imposible. No. Te sorprendió la pandèmia, és impossible, però en aquest moment va haver gent que era bona i va fer coses perquè això fos millor, i la gent que va ser torpe, que va ser... va buscar polititzar i tot, saps? Joder, i aquesta gent, jo espero i desitjo, per això parlava en Santi Cortés, que la història un dia diga, mire, vostè va ser un torpe, que li va tocar una pandèmia, li va tocar una guerra, vale, però dins de la guerra n'hi ha gent bona i n'hi ha gent que fa les coses bé a pesar de la guerra i n'hi ha gent que les fa mal. I les que fa mal, se té que dir, vostè ho va fer mal. I en aquesta època veient que ho van fer mal. Perquè ara tu dius, en l'hospital ja ho sabien i se van preparar.
I
tenien
molt.
Molta gent en este país que dia, no, serà un resfriat, no, dos casos. No, o mentia, o no volia dir la veritat, o era torpe, una de les tres. Però bueno, me fa gràcia que te diga això la gent de l'hospital, perquè al final la història del Covid la tenen que contar la gent dels hospitals.
Les persones que estaven en urgències quan entra el primer pacient en problemes, o quan perquè ara, a Salva l'uneix una història personal justament amb el primer pacient de Covid. Val la pena escoltar la història.
Ja ho farem. La cançó que jo dic és Jueves, que és l'11 de març.
Avui anem mira, que sone Dies Tristes, perquè en el fons l'11 de març de 2004 també va ser un dia triste.
Joder.
Dies tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar.
Esta canción que está sonando es la canta La Oreja de Van Gogh. Volveremos a brindar y se va a hacer viral.
La Oreja de Van Gogh no hacía canciones para tristor.
Era Leire entonces en aquel momento, La Oreja de Van Gogh, no era Maya, ¿eh? Y van a reconocer después que la canción la había escrito una cantante y actriz, Lucía Gil, y ella era la que va a ficar la letra a esta canción que nos va a acompañar. Es día a días tristes, pero bueno, Ben B podría remontarse no a 2020, sino a 2004.
La de 11M se dio jueves, crec, pot ser. Mira, Santi Vila.
I és d'esta data tràgica que se'n recordar l'11 de març que vingui en el cotxe i estic sentint a Mònica. Dins de tot el roig que va marcar aquesta data, la cosa positiva va ser que recorde, i tu també ho sabràs, que per la nit estava a punt de suspendre el partit Villarreal contra la Roma de Fabio Capello. Era octaus de final de la Copa de la UEFA. Era un 11 de març del 2004, és a dir, que era la temporada, si no me falla la memòria, pues seria la temporada 2003-2004. Per tant, el Villarreal va guanyar aquest partit per 2-0 a la Roma de Fabio Capello i de ser d'elenco de grans jugadors. Era el bo d'aquella fecha.
Pues sí, l'únic bo va ser allò, que vam jugar al futbol. El que no entenc jo és com vam acabar jugant al futbol aquell dia. Després vam eliminar a la Roma, va fer gol el Villarreal allí. Sonny Anderson. A Walter Samuel, que és un tio que va fitxar el Real Madrid i tal, i va acabar així. Bueno, què més?
Ixa era la cançó que hem triat com a efemèride musical de Wii. Bueno, ixa és la que feia referència, com els parlàvem abans, al 11 de març, o sobretot a ese moment de la pandèmia. Es va traure més endavant, perquè va ser quan vam començar aquest confinament i quan la gent estava a casa. Per això Wii s'ha guardat, com diem, un minut de silenci també l'Ajuntament.
Vale, ens van confinar el 14 de març.
Bueno, ara ens explicarà Salva, que diu que el dia 13 va ser quan ja se va decretar, i crec, suposo que el dia següent seria quan ja no van poder sortir de casa, però el dia 13 ja tenien la ordre de confinament. A més, jo me fie molt de la gent de l'hospital, suposo que els arribava
ja,
a ells.
Però l'ordre de confinament va aixir Pedro Sánchez i va dir allò de vamos a confinar i però començava a les 12 de la nit.
Ja tenien moltes coses avançades abans, no? Ja sabien de moltes. Perquè ell mos parla en un altre ritme de temps. Inclús jo li parlo de l'11 de març i ell se'n va a la setmana anterior, en la que ja tenien constància del primer pacient.
Claro, que és quan diuen que no passava nada i que todo, claro.
Exacte.
Això te dic jo, que hi ha moments de crisi en el que hi ha gent que ho fa bé i gent que ho fa mal i que lo important és que se sàpiga.
Jo recorde, i li ho explicaré ara a Salva, que estava a València, es va jugar a porta tancada el València-Atalanta de Bèrgamo, i era curiós, no? Però, bueno, jo vaig agafar el Covid de forma sintomàtica perquè me vaig estar tota la nit en bars rodejada d'aficionats de Bèrgamo que no van entrar al camp, però sí vam cobrir com a periodistes, ara és curiós, no? En el micro, en l'esponjeta, rodant per ahí, en tots aquests aficionats, que va ser la setmana anterior aquell partit que molts anomenen com bomba biològica, no? Perquè va ser on va néixer o des d'on va vindre aquesta pandèmia a València, primer, a la comunitat valenciana, que després bueno, va evolucionar.
Jo tinc la teoria que ja la teníem així, que havia entrat per tots els llocs, però bueno, bé. Va ser una època fotuda, però mira, l'any passada, una menys.
I va servir d'aprenentatge també per a molts, inclús metges, no? Que ara ens contaran com les enfermetats respiratòries des d'entonces tenen un tractament diferent des de la pandèmia. O sigui, que fem una pausa i jo crec que el millor que podem fer és anar-nos a l'Hospital de la Plana, perquè avui volíem obrir l'informatiu en este reconeixement i en este homenatge al que va passar fa 6 anys.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Centro Varilux especialista.
Obvio que un menú for you siempre renta. Es más, si cancelas esa suscripción de meditación que usaste una sola vez, puedes disfrutar de un menú for you simple, o doble, o triple, o uno de cada, desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Te lo ponemos en bandeja.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Tots els divendres, al Trinquer de Villarreal, tens l'oportunitat de viure, de disfrutar i de conèixer el món de la pilota valenciana. La pilota professional, el màxim nivell. Si vols disfrutar de partides de màxim nivell competitiu, divendres, al Trinquer de Villarreal, tens una cita. Recorda, el món de la pilota valenciana, els millors jugadors de pilota del món, cada divendres, a Villarreal, al Trinquer de Villarreal, a partir de les 6:30 de la vesprada.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
seguim a Vila-real perquè avui 11 de març, una de les altres efemèrides que recordem malauradament és aquell dia en el que la Organització Mundial de la Salut va declarar el COVID-19, el coronavirus, com a pandèmia. Ja es comptabilitzaven en aquell moment més de 4.500 morts al voltant del món i nosaltres volem remuntar-nos, no? Ara fa 6 anys, al llarg d'esta setmana van passar moltes coses i el que va passar després, no? Per això, en aquell moment, el responsable d'urgències de l'Hospital de la Plana era Salva Domènech, actual director metge de l'hospital, i està amb nosaltres a l'altre costat del fil telefònic. Salva, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, podríem dir que un dia millor que fa 6 anys, no? O almenys més tranquil.
Pues sí, és un dia molt millor que fa 6 anys. Recordem perfectament els episodis de com se va declarar la pandèmia i les primeres mesures, i la veritat que van ser dures, sí.
Clar, jo en la memòria, realment, no, tal dia com avui no va començar el confinament, però sí es va començar a parlar de la paraula pandèmia, crec que va ser el dia 14, si no me falla la memòria, i se confinament, però jo, per exemple, ho relaciono, ho vincule a un partit, jo soc periodista esportiva també, i vam estar cobrint l'Atalanta de Bèrgamo, València Club de Futbol, a Mestalla, no? I era un partit en el que ja es parlava d'aquella pandèmia, no? Ja es va disputar a porta tancada, tal dia com avui. Començàvem a saber d'allò. Jo recordo els meus primers directes, no?, a la tele parlant del que passava a Bèrgamo, dels aficionats que van arribar. No sé, amb el temps vaig conèixer que ja havia inclús passat la pandèmia en aquell moment, no?, que havia passat el Covid. No sé, per a vostè, en aquest moment, què passava el 11 de març? Un dia com avui, en el que encara no estàvem en la voràgine de tot, o sí, a l'hospital ho vau notar ja en urgències?
Sí, es començàvem a notar ja els contagis. Recorde que el nostre hospital va tindre el primer cas de coronavirus declarat en la Comunitat Valenciana i dels primers, dels 10 primers de tota Espanya. I ja el dia 11 ja recorde que ja se va fer, ja ens van dir que anaven a confinar-nos, que estava declarada la pandèmia i que segurament pues el 13 és el dia que ja ens van confinar, pues ja nosaltres estàvem ja des de feia una setmana preparant circuits per sobretot separar els malalts respiratoris dels malalts no respiratoris. També al tindre el primer cas van ser dels primers hospitals en poder atendre i separar ja malalts respiratoris de no malalts respiratoris per a fer un primer triatge de lo que era la malaltia.
Clar, és de veres, no? I se dato que acabes de donar, que crec que és molt significatiu, ara recorde i em trasllada a aquest moment el primer pacient, que no sé, tu estaves de responsable en urgències, no sé si arriba per urgències, si ja quan arriba teniu clar o teniu molta informació d'esta pandèmia, teniu referències a altres llocs del nostre país, inclús com dia d'Itàlia, d'altres punts d'Espanya, de la geografia europea, com és i se primera tu a tu amb aquest pacient?
Bueno, pues a més és un malalt que coneixia personalment, és un malalt que va vindre des d'Itàlia, per això va saltar l'alarma, va estar en febre i va vindre des d'Itàlia en un viatge d'una despedida de novis que n'hi havia allí, coincidint en el partit de futbol que primer se va jugar en Itàlia, després va jugar la torna, pues, coincidint en això pues, va arribar este primer malalt, que també hi ha que dir que va passar d'una manera asimptomàtica quasi, va estar ingressat primer però perquè sense cap símptoma greu ni va necessitar apoyo respiratori ni res, però se va tindre que aïllar el primer contacte i això ens va donar peu a nosaltres, el que t'ha dit, és fer un circuit ja de separar els malalts respiratoris dels malalts no respiratoris per a que la gent que vinguera a urgències no se contagiara en la sala d'espera.
També vau ser pioners.
Efectivament, també aquest dia, tal dia com avui, va ser un dia que fa 6 anys van suspendre les falles de València. Se van suspendre ja tots els actes multitudinaris. Entonces, pues, ja anàvem mirant. Jo també, com tots els meus companys, o el 90% dels companys d'urgències, vam agarrar l'enfermetat pues, les primeres setmanes, però bueno, també d'una manera
asimptomàtica, no? Pràcticament.
I que van poder... Sí, però t'eliminava de la carrera de poder seguir treballant durant 10 dies, no? Però bueno,
Bé, sí, sí, és que jo recordo les primeres proves, no? Perdona, Salva, les primeres proves, nosaltres, per sort i per el protocol en el que estàvem ficats dins de la Lliga com a periodistes, recordo unes proves que ens fèiem al principi en el que traien en analítica els anticossos, no? I sorprenia que molts ja havien passat i s'han fermetat, pues, asimptomàtica, no? Probablement, com tu dius, pues, vosaltres perquè estàveu en el punt primer, no? En primera línia de la pandèmia, altres perquè per treball havíem anat a Itàlia, havíem estat a aquesta partida a Bèrgamo, no sé. Va ser un moment que després va evolucionar de forma trepidant, Salva. No sé com vau viure aquesta evolució.
Trepidant i exponencial, no? Perquè primer, no, la realitat és que estàvem encara en una enfermetat nova, s'havien fet molts actes multitudinaris, sobretot en Borriana, eren actes falleros, van fer 4 actes multitudinaris de més de 1.500 persones juntes en puestos i van tindre, pues, ahir van tindre també una zona de contagi, una zona de contagi molt, molt gran, que després hem aprofitat des de l'hospital per a fer un estudi retrospectiu de les persones que se van contagiar, quines eren les causes, quines eren anticossos, quines vacunes han anat millor, quines vacunes han anat pitjor. També ens ha donat molta informació. Però sobretot la incertidumbre de no saber encara a què t'enfrentaves. I després que en la primera onada sí que és veritat que va aparèixer gent que estava molt maleta. Era gent que ingressava i evolucionava torpidament en poc de temps, en minuts, en hores, no en dies, sinó en minuts i en hores necessitaven un aport d'oxigen molt gran i que no sabies encara com estaves.
Si pogueres tirar la vista enrere, és que per el que has contat, vau treballar tan ràpid, no sé si el primer pacient entrarà per la porta de l'Hospital de la Plana us va ajudar a este treball tan ràpid de detecció, de separació, com dies, de problemes respiratoris, de no... Perquè anava a preguntar-te, si pogueres tirar la vista enrere, què hagués canviat? Evidentment, la pandèmia, si estigués en les nostres mans, no haguem fet que existira, no? Però a nivell mèdic, a nivell de treball, vau ser un exemple brutal, Salva. És que no sé si hi ha alguna cosa que canviaries, que corregiries. Evidentment, se va treballar amb força poc de temps.
Sempre hi ha coses que corregir, però nosaltres vam anar a màxims. Vull dir, nosaltres quan vam separar les urgències de les urgències generals, vam decidir fer les urgències pediàtriques respiratòries, però se quedava molt poquet. I des d'un primer moment vam agarrar el gimnasio de rehabilitació, un espai supergran, i vam poder implementar això des d'un principi. Això és una cosa que la gerència, el doctor Miquel, van tindre molt, molt en compte. El doctor Miquel era un gerent que, a part de ser metge, era abogat i que havia tingut molt de contacte amb salut pública i que coneixia aquest tipus de coses. I vam anar a màxims. I això pense que va ser... No vam implementar mesures una a una xicotetes, sinó que vam anar a màxims, i això, quan va vindre la onada tan gran, mos va pillar ben sortits. També et cal dir que en el nostre hospital no va haver ni un dia que vaig a faltar un EPI, una medicació, un altre, tot per la gestió des d'un principi. Bueno, ja saps que després van haver molts EPIs que no s'han homologats i moltes coses que no s'han homologats. Nosaltres, realment, gràcies també a empreses del voltant de Villarreal, de Borriana i d'altres puestos, pues, vam poder assortir-nos de tot sense i de conselleria, per supòs, però de tot sense tindre manca de res ningú dia.
Salva, van haver morts, però quin va ser el moment més complicat?
Van haver morts i sempre se te queden impactats. Pues, jo tinc el meu cas personal, nosaltres fèiem turnos de 2 hores en Covid. Bueno, vam fer en seguida turnos d'urgències de 4 equipos en 8 metges, totalment aïllats, per si algú es quedava malalt d'aixes grups, poder aïllar a 8 metges i no tindre que aïllar a tot l'equip. I fèiem turnos cada 2 hores en testament des de zona Covid, i a les 2 hores aixies, 2 hores fora, 2 hores entrades, 2 hores fora. I jo sí que em recordo algun cas de pues, que més t'afecten, pues, persones embarassades, que que no van a poder pasar, ¿no? Y siempre se te queda marcat y esas personas jóvenes que van a morir. Més que tot, porque era una neumonía vírica, Estem acostumbrats a que a l'any nosaltres en l'Hospital La Plana pues, atenem a pneumonies bilaterals víriques que acaben en UCI tots els anys 15, 20, 25 persones joves, de les quals sempre n'hi ha dos o tres que no ho superen perquè és impossible, però és que en el Covid això se multiplicava per 100. Entonces, no van tindre falta de respiradors, no van tindre falta d'UCI, se va fer una ampliació d'UCI, però se te queden marcats les persones que personalment coneixies i que no van superar.
I bueno, i al final sempre darrere de cada desgràcia d'esta magnitud també us se queda amb una altra part, que és la positiva. Jo crec que ens has contat més coses positives que heroïnes, tot i la desgràcia que va passar fa 6 anys, però quin seria ese moment en el que dius, jolín, me vaig donar compte d'això, no? Va ser molt gratificant.
La resposta, primera que tota, la resposta ciutadana, la resposta mèdica, tots treballàvem en una, i després, el que més a mi sí que m'ha quedat impactat i puc dir és la rapidesa de crear una vacuna, i una vacuna tan eficaç com va ser. La gent encara, hi ha molta gent que pensa, que diu que les vacunes, que no vacunes. Jo sé, puc dir-te que en la segona onada hi havia una diferència tremenda entre persones vacunades i persones no vacunades. No teníem quasi ninguna persona vacunada que agarrara la malaltia d'una forma greu que necessitara. Bueno, sempre n'hi ha alguna excepció, però el 90% de les persones vacunades passaven la malaltia sense pena ni glòria, i el del 60-70% de les persones no vacunades tenien problemes greus que necessitaven ingrés. Pense que la rapidesa d'afrontar una pandèmia mundial, el treballar tots conjunts, laboratoris, estat, conselleria, metges, tot en desenvolupar una vacuna va ser primordial.
Clar, és que suposa que quan estudia medicina, en la vida s'espera passar una situació com esta. Pots pensar moltes coses dramàtiques, però és que és, no sé, inimaginable, no? No sé, Alba.
Ni estudiar medicina, ni sense estudiar medicina.
Clar, però per la responsabilitat, que ho sap que té responsabilitat. Clar, ho sap, diu, vaig assumir responsabilitats, però tantes.
Sí, sempre nosaltres tenim una assignatura que és història de la medicina, on s'estudia molt totes les epidèmies de peste, viruela. Jo, el meu treball que vaig fer de fin de carrera va ser sobre causes de funció borriana en el segle XIX, on estava la gripe, sí. On estaven moltes pandèmies. I realment, en avui dia no penses que pugui haver... Com està avançant la medicina, però la naturalesa sempre és per algun costat. I el bo és estar preparats a aquestes coses. També ens ha ensenyat molt a tractar les neumonies no bacterianes, que són la majoria.
I això anava a preguntar-te, just, què heu après? És que m'ho acabes de dir molt clar, que anava a dir, què heu après vosaltres, al final, com a sanitaris?
Hem après molt, sobretot això, en el tractament d'enfermetats respiratòries més greus, la poder ventilar a malalts, que era una cosa que només feien els pneumòlogos i en cuidados intensivos. I ara pense que en urgències morats des d'entonces ja començàvem antes, però ara podem ventilar a qualsevol malalt que estiga, i tenim els equips per a fer-lo. I després te donen lliçons de vida, ja no de medicina, sinó lliçons de vida. Nosaltres sempre diem que la vida són 4 dies i 3 estem de guàrdia, no? Pues el quart tenim que dependre a estar en la família, a viure, a fer les coses que t'agraden, perquè no mai saps quan té que vindre una cosa d'estes.
Salva Domènech, responsable en aquell moment d'urgències de l'Hospital de la Plana, actual director metge. No tindrem prou dies en la nostra vida, prous per a donar-vos les gràcies, gràcies per tot el que vau fer i el que feu per nosaltres. No serà suficient, vos ho asseguro, inclús per a aquelles persones que al final no vau poder o no van poder quedar-se entre nosaltres. Per això volíem avui recordar aquest moment amb vosaltres, perquè creiem i és necessari que, tot i que passen els anys, mai oblidarem el que va a pasar i com vau actuar. O sigui que Salva, gràcies, de veritat, no podem dir res més. Gràcies.
Gràcies a vosaltres també per donar notorietat a aquestes coses i a la medicina, que saps que moltes vegades està ara cada dia un poc més, està un poc més abandonat.
Sí, i que tenim, bueno, pues la sort de tindre un hospital com el de la Plana, que, bueno, que està en primera línia, no? Va estar en aquest moment en primera línia i que segueix estant en molts nivells, així que gràcies i enhorabona, Salva, una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vilarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Eutens, ven propet. Tens de tot. Vine y pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món, en Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Vila-real connecta amb tradicions.
Santo en el Masora, madrugada de pasión. Ven a sentir el silencio, ven a vivir la emoción. Se rompe, tiembla el corazón. Pasión por el bombo, pasión por el tambor.
És Almassora, és la gent de Tambors de Passió i és l'espot anunciador del proper dijous sant, 2 d'abril, a Almassora, on la trencada de l'hora a les 12 de la nit en aquesta plaça del casc antic de la localitat es converteix en una barbaritat de tambors, de bombos, no sé si són més de 200, que trenquen l'hora de la Setmana Santa prèvia a aquesta mort de Jesús, i ho fan amb la gent de l'Associació de Bombos i Tambors en una nit que jo crec que si no heu anat mai i alguna volta en la vida heu d'anar i heu de viure-ho en persona in situ. Damián Aguilella és el president de Tambors de Passió i està amb nosaltres. Damián, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Bueno, no sé si ho explica tan bé com se pot viure, perquè s'ha de viure, per a contar-ho, el que passa a Almassora la nit del dijous sant, no?
Bueno, i tu dones fe, no?
Perfectament, perfectament. Per això dic que ho han de viure. És que és difícil d'explicar, eh?
Sí. Sí, sí, és un acte que, bueno, que en el poc de temps que porta viu, en actiu, pues ha aconseguit ixa màgia que tot el món busca en una nit com la de dijous sant, no? I, bueno, pues això, el silenci que es crea i que és increïble, no? Havent ahí 2 o 3 mil persones com pot haver en ixe moment pels carrers de la vila, ixe silenci màgic que és en l'espera de que les campanes de la nativitat donen les 12 de la nit, pues és un silenci que se te clava al cos i que en ixe moment l'estruendo de tots els tambors, de 300 tambors i bombos a la vegada tocant, és una màgia indescriptible que, com bé dius tu, s'ha de vindre i viure en directe perquè si ja en les imatges i en els vídeos dona impressió, pues en directe és una cosa inexplicable.
Clar, vosaltres sou una associació que ha anat creixent a un ritme brutal. Podríem dir que en lo dels bombos i tambors sou la Champions, o esteu en la Champions, perquè a més heu guanyat molts concursos a Ihar, heu estat en el Baix Aragó participant, i si no m'equivoque, abans d'ahir se dijous sant, el diumenge de Rams, sempre esteu a Ihar, a ese concurs nacional, no?
Sí, sí, pues això. Ara ja són èpoques de Setmana Santa, ja estem preparant tot, en 3 setmanes estem al concurs nacional, representant a la Germandat del Crist del Calvari, hem guanyat 9 vegades el concurs més important a nivell nacional de tambors i bombos, sent el grup que més vegades ha guanyat, i bueno, pues enguany participarem ja en nom de Tambors de Passió com a associació cultural. Uh-huh. Serà la nostra primera participació en nom ja de l'associació i amb moltes ganes i molta il·lusió, com sempre, des de l'any 2000 que portem pujant a Ihar i, bueno, representant el poble d'Almassora i els tambors d'Almassora en una data que és molt significativa i molt especial per a nosaltres, en el cor del Baix Aragó, de la ruta del tambor i el bombo del Baix Aragó, anar representant a Almassora i a la província de Castelló en un dels actes més importants a nivell nacional, pues, per nosaltres és un orgull.
Si no m'equivoque, estos, a veure si podem escoltar-ho bé, sou vosaltres en ese concurs de tambors i bombos a Ihar, una de les moltes participacions, perquè, com jo explicava, com podríem explicar-li a la gent què passa en Ihar, què passa en el Baix Aragó? És un dels llocs on estan els millors d'això, no?
Sí, sí, sí. Pues a veure, la Setmana Santa de Ihar fa uns poquets anys va celebrar el seu 500 aniversari de presència de tambors i bombos als seus carrers. Això te dona una idea de la tradició i de la magnitud d'aquest fenomen de Setmana Santa als pobles de la ruta del tambor i el bombo del Baix Aragó, una festa que està declarada d'interès turístic internacional. I, bueno, per nosaltres anar allí i tocar allí en ixa gent ja és un orgull i un premi, pues, ja guanyar, imagina't. És una cosa impensable fa uns anys, dels primers anys que vam anar, l'any 2000, i ara que estiguem ja reconeguts i que tota la gent d'allí mos tinga tanta estima i tant de carinyo, cada vegada que anem, la germanor que tenim en les quadrilles d'allí d'Ihar, i, bueno, i de tota la gent i tots els pobles que composen la ruta del tambor i el bombo, pues, que mos coneguen ja d'aixa manera i l'estima que mos tenim, pues, ha creat uns vínculs que el tambor ha unit i que, bueno, i que duraran per sempre.
Anem a escoltar-vos.
Sí.
Evidentment, hem escoltat un tros menudet, però és que jo volia que sentira la gent el final de com tota la plaça d'Híjar vos xulava, vos aplaudia, vos corejava pràcticament després d'una de les actuacions, just esta és la que he trobat, crec que era 2019, però bueno, n'hi ha que escoltar-ho in situ.
També n'hi ha que vindre i provar i escoltar una de les actuacions, bueno, dels actes més bonics i més impactants que n'hi ha a nivell de Setmana Santa. Ahí tenen en compte que ens juntem quadrilles de tota Espanya que venen molt preparades cada vegada més, el nivell cada vegada és més alt, tots volen guanyar i, bueno, pues, i tots ens volen guanyar.
Sí, sí.
Perquè, clar, som la referència a nivell de percussió i de Setmana Santa i on va el Masora, pues, tots volen guanyar, tots tenen el gust este d'intentar fer-ho millor que nosaltres i, bueno, pues ahí està també el repte nostre de tots els anys intentar traure algo novedós, algo que estiga per davant de la resta. A vegades se pot i a vegades pues, no se pot. I és un concurs i pues, unes veces se gana i altres se perde, que diuen.
Si volem... Bueno, a veure, dic jo...
En aquest sentit, anar a la plaça Isa és... És algo espectacular que no se pot dir en paraules també, perquè ixa plaça té una màgia molt especial també, una sonoritat increïble a nivell musical que no se pot explicar.
Anar a Híjar va ser més complicat per als que ens escolten, però anar a Almassora el dijous sant, home, fàcil és, després d'entrar a la plaça, tenen que anar en temps, és una plaça menuda, és un centre històric, hi ha molta gent, hi ha molt de bombo, hi ha molt de tambor, perquè no sé quantes quantitats de bombos i tambors podem tindre, 200, Damián?
Sí, no, 300, sí.
300 ja, i quantes persones?
L'any passat ja vam estar per 300 instruments, tenint en compte de que també s'ha convertit en un fenomen a nivell local, la gent, encara que no pertanyisca a tambors de passió, té ganes d'eixir i vol provar el que és tocar una nit com aquesta, i molta gent pues, ja te demana tratges, te demana instruments, i pues, això, a pesar de no saber tocar, volen sentir el que és aquesta nit, i bueno, això s'està consolidant el que la gent ens demana túniques i tambors per a poder eixir. Entonces, això el converteix encara més en un acte més simbòlic i més gran que fa la Setmana Santa de Masora.
Anava a dir, convida'ls a que vagin, però és imperdible, també ho feu.
Ja ho has fet, no?
Ja ho has fet, és que val la pena. A més, enguany, l'any passat va ser Pablo Herrera, l'invitat d'honor. Enguany, sí. Tireu cap a Castelló també, cap a un aniversari especial i gent que fa gran la tradició i la cultura d'esta província, no?
Sí, pues bueno, tots els anys és molt complicat topetar a les persones, entitats que puguen vindre a gaudir d'aquest dia i a tindre l'honor de ser els invitats. Pues enguany vam pensar en la Germandat dels Cavallers de la Conquesta de Castelló, que justament fan 75 anys de la seva creació, i també volíem reivindicar la figura de la dona, no? Pues moltes vegades ens diuen és que sempre porteu homes, és que és molt complicat elegir a l'invitat en aquest moment, però bueno, també vam pensar que la figura de Naviolan d'Hongria, molt arrelada a lo que és l'associació, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, i també el paper fonamental que fa dins de l'associació, o sigui, dins de la Germandat, pues van pensar que la figura de Naviolan d'Hongria era la persona idònia, Victòria, la persona idònia per a ser la invitada d'honor d'enguany, que junt al prohom dels cavallers, Héctor, seran els que faran l'inici de la temporada.
A quina hora han d'anar, si volen? Ja ho tornarem a recordar, perquè encara queda, no tant, però, bueno, és recomanable anar amb prou de temps, no?
Sí, sí. Bueno, tinc que dir també que tenim... una invitada molt especial, que és la presentadora, una tal Mònica Benavent.
Claro, diran, este està caro, és que és veritat, per tercer any consecutiu, no sé com ho heu fet, que de veritat que vas una volta i enganxa,
Sí, sí, bueno, i tinc que dir que des de que has vingut tu, l'acte de presentació, sí, sí, no, és així, el que és l'acte de presentació ha guanyat moltíssim, una caritat en tot el que és l'acte i realment li dones un tempo a tota aquesta nit que se nota la tua...
Bueno, va, diran que l'entrevista està pagada, Damián, diran que està pagada. No, gràcies, la veritat és que, se disfruta molt. Pues, sí. És difícil, no?, mimetitzar-se, és difícil no ficar-li passió a algo que el nom ho diu, però transmitiu tant que és difícil no sentir-se tan identificada en Almassora i en el que feu aquesta nit, Bueno, en tot el que feu, perquè vaig estar a Fitur també amb ells, i jo recordo que estàvem en l'estand de la Comunitat Valenciana presentant a la gent de Bombos i Tambors fa 2 anys, i, bueno, fa un any, van començar a tocar, i els assegure que tots els que estaven en Fitur, tots de tots els estands d'Espanya, se van apropar al lloc, se van quedar bocabadats gravant en el telèfon mòbil. Lo que vau aconseguir és tremendo, de veritat,
Sí.
O sigui, que val la pena, que vagin, pues... que vagin. També estarà la presidenta de la Diputació este any, no? Tindreu aquesta invitada...
Enllaçant també el que dius, pues, lo ideal seria nosaltres a partir de les 11 és quan connectem en directe en la televisió i en les nostres xarxes socials per a emitir en directe, en streaming, i a partir de les 11 que es comencen ja les entrevistes, que es comences tu a fer i tal, i se fan totes les presentacions, se fa la firma en el llibre d'honor, se fan les entrevistes, enguany, com bé dius, ve també la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, la qual ja portàvem uns anys darrere ja, i per compromisos i motius en altres setmanes antes i tal... compromès. I, bueno, estem molt contents des de les 11. També enguany, com a novetat, en la plaça major, que sempre fiquem una pantalla gegant, com a novetat enguany ficarem 2 pantalles, una en cada lloc estratègic per a que la gent que a voltes no pot entrar a la plaça per el tumulto de gent que n'hi ha, que ho puga veure des d'una de les boques dels carrers, concretament la que és de cava al carrer major, per a que la gent pugui veure també el que està succeint a Cala Vila quan fem les entrevistes i les firmes, i a part quan estem baixant el bombo gegant, que clar, per motiu d'òptica, pues no ho pots veure perquè la plaça té tapa i tal, pues entonces enguany hem millorat això.
Més accessible.
I ficarem una altra pantalla per a que tota la gent ho puga veure, o la majoria.
Bueno, pues gràcies, Damián Aguilella. Sí. Volíem presentar-vos este altre punt important de la nostra província, la nit del dijous sant. Tornarem a parlar, perquè encara queden dies. Que vagi molt bé a Ijar i ens conteu també en la tornada com ha estat el nivell, que segur que sempre alt en ese concurs nacional de bombos i tambors. Damián, una abraçada forta.
Moltes gràcies, Mònica. Adeu.
Adeu.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío XII, 30.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Centro Varilux especialista.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Villarreal connecta amb festes.
I el que anem a fer ara és buscar quin és l'espai, bueno, festiu d'esta setmana, que jo crec que no tenim cap dubte, que ja els parlàvem el cap de setmana passat de la Magdalena, que evidentment tindrà el seu segon i colofó final com a festes de la capital de la nostra província, però és veritat que ja fa oloreta, fa unes setmanes a Falles i que estem a punt d'arribar a aquest moment, a aquest gran cap de setmana a Faller. Inclús jo diria que també abans d'arribar al cap de setmana tenim alguna cosa que no ens podem perdre. I avui ja és el sol, també Lluïsa Burriana, i ens acompanya Paloma Bois, que és la regidora de festes. Paloma, què tal? Com estàs? Molt bona vesprada. Molt bon dia. Bon dia, encara.
Hola, molt bé. Estem molt bé. Estem preparats. Avui tenim un somriure a la cara perquè podem dir que avui fa dia de falles, que teníem moltes ganes de veure aquest sol i poder dir-ho en la boca ben gran, dir per favor, ja tenim sol, ja fa dia de falles, ja podem gaudir com toca.
I efectivament, perquè estem immersos ja, per als que estiguen un poc perduts, que diguem, bueno, però ja quin dia comencen de veritat les falles, esta setmana, avui que ja fa dia i que tinc ganes d'anar a Burriana, què és el que no se poden perdre per a començar, per a arrencar i per a viure des de l'inici les falles a Burriana? Paloma.
A veure, jo crec que com aquell que diu podríem dir que estem immersos en falles al 100% per a que vinguin tots els visitants a Burriana a partir del divendres. Uh-huh. El divendres 13. Per què? Perquè ja estarà el tapís muntat a la façana de l'església a la plaça Major i ja en totes les ubicacions falleres de les 19 comissions tindran ninots al carrer, estaran tirant de grua, estaran començant aquesta planta d'aquests monuments fallers, d'aquestes falles que tant en representen la nostra festa. Sense les falles no tindríem sentit, no? I jo crec que a partir del divendres ja podem vindre a visitar Burriana, a passejar a tots els emplaçaments i ja podem dir que des d'ahir no parem.
Exacte. I a més que ho hem mirat, ara fa un ratet estàvem mirant l'horatge i ja ens acompanya i apareix, toquem fusta, que desapareixen les pluges. O sigui, sembla que el cap de setmana va ser de falles. És bo, eh?
Correcte. Esperem que quedi així el temps, per favor, eh? Que es quedi així, que no es meneixi, i ja ens ha plogut prou i ja ens va ploure prou les falles passades.
Sí, perquè suposo que al final sempre està mirant el cel, però en totes les festes, però evidentment en les falles millor, o més encara, perquè Paloma, quant de treball hi ha darrere, no? Ja parlem de que es pot produir pues, algunes maleses en algo que està molt, molt cuidat i molt treballat durant molt de temps, com són els monuments fallers.
És que tots són els monuments, el treball que porta per a muntar, que si plou no pots muntar igual de a gust. Totes les crítiques que estan escrites, i a banda de lo que és el monument, que es puga fer malbé la pintura, algun ninot, si fa més d'aire de lo normal i puga tombar, és tota la indumentària tan rica que tenim així a Burriana, bueno, totes les falles, està clar, que si et vistes, te banyes, és a dir, són moltes coses, a tindre presents molta gent al carrer, molts passacarrers, que al final tot això deslluís i plou. Són les mascletades, se podran muntar, no se podran muntar, se podran disparar, no se podran disparar, al final són massa coses a tindre en compte i on pot afectar si plou. Per tant, si no plou, millor per a tots, més disfrutarem. Mm. I, per favor, que el temps aguanteixi.
Heu tingut per primera volta pregonera i pregoner infantil enguany.
Correcte. Al final, el que hem volgut fer en aquest canvi és donar veu als xiquets, no? Els xiquets són el futur de la nostra festa i estan molt involucrats, però pensàvem que el tindre un pregoner infantil és una cara visible de tots els xiquets de la nostra ciutat, de tots aquests fallers menuts, que gràcies a ell la nostra festa continuarà endavant. I això hem volgut fer com a novetat enguany.
Mm-hmm. Teniu un tren faller que a mi m'han dit que ja va en marxa el tren, ja se poden pujar a anar a visitar-lo, o quines dates hem d'apuntar, quins horaris?
No, el tren faller començarà el dia 16. El dia 16 a les 11 del matí fins al dia 18 a les 6 de la vesprada. És a dir, serà matí i vesprada dels dies 16 de 7 i 18 i pegarà una volteta per a recórrer les denominacions de les comissions falleres de la ciutat, correcte.
Molt bé, després de que recordarem, i ser dia 15, serà la setmana gran, o arranca la setmana gran, en la nit de la planta, que té, com sempre, una visita oficial programada per la vesprada, i sa mascleta nocturna, no? Que també és un punt d'atracció, que al final les falles ho són, però també la pólvora, les mascletades nocturnes, són la principal o una de les principals atraccions d'estes festes. Paloma.
Sí, a més a les mascletades no sols acudís en els fallers que són comissionats, sinó acudís tota Borriana i veure l'ambient que hi ha en les xarangues, la gent, ja siga la del dia 15 per la nit o la de la resta de dies a les 2 de migdia, és com un punt de concentració de Borriana. I saps que ahí pots trobar a tot el món, pues intercanvis, opinions, com va, com no va, per exemple, el dia després dels premis que t'ha aparegut, o ese dia estem nerviosos, com ha quedat la falla, com no. Al final la pólvora és algo molt identificatiu dins de les nostres festes i que a tots ens agrada disfrutar d'ella.
Vale, i els premis, jo suposo que és el que ja té en vilo a tots els fallers i falleres de Borriana, no? No sé si hi ha apostes, si hi ha nervis, quina sensació n'hi ha prèvies a aquesta planta.
A veure, apostes ja sempre, no? I més després de que veus els ninots indultats, quan veus l'exposició del ninot, veus quins són els indultats, pots imaginar, a lo millor este tirarà per ací, tirarà per allà, però fins que no veus acabada la falla, el monument com a tal, no pots dir este serà, este no, però com a banda es donen més premis, com són els del llibret, que això sí que s'entreguen les puntuacions de mà, o està el premi d'activitat fallera, que és la suma dels premis de tot l'any, de tots els concursos que es fan durant tot l'any, pues ahí la gent que aposta per a tindre ese primer premi d'activitat fallera o està entre els tres primers, ja va fent cabal, suma punts, resta punts, si jo guanyo el primer, si guanya l'altre, com anirà, pues tot això al final fa festa, és com Boy Fire.
I com Boy Fire, que en definitiva, Paloma, és tot l'any, perquè jo començo preguntant-te, quan comencen les falles? Bueno, quan no hi ha falles, no? Probablement perquè inclús quan acaba, quan després d'aquesta nit del foc, ja estem pensant, ja estan començant les falles del 2027, i és real.
Sí, sí, és així. El dia 20 de març és com si fora... és com si fora l'1 de gener per la resta de la humanitat, no? Any nou, pues així comencem l'any nou faller el dia 20 de març. I és tot l'any, al final és un estil de vida en el que sempre tens algo, el teu calendari va marcat pels actes fallers, ja siga per les exaltacions, els manifests, la prova d'un tratge, algo més personal, no? Al final, tu tens, quan eres faller, tens el teu calendari marcat, no sols de festa cara al carrer, sinó també de forma interna i familiar, i com he dit abans, és un estil de vida que ens identifica.
I la última, Paloma, com a regidora de festes, però com a borrianenca, com a fallera, perquè jo recordo que les primeres voltes que et vam conèixer en esta casa o que vam coincidir tu i jo era en ese apartat tan teu, no? Faller de borrianenca, no? I tan significaves tant, o significa tant per a tu i per a la gent que, bueno, que viviu aquestes falles amb tanta passió com tu. Quin és el moment, Paloma, més especial de les falles? Quin és el, per a tu, en especial, el moment que diries per això? Jo me quedo en este dia, en este ratet.
A veure, per mi lo frena. Lo frena el moment en el que la faig en el meu amell, els meus fills.
Que ja...
Ja m'emociono, soles pensar-ho. Per a mi és un moment molt especial, és a dir, el poder arribar a la Mare de Déu, en ell al meu costat, el veure que tenen el mateix sentiment que tinc jo, pues per a mi això és molt bonic i és molt difícil de descriure, al final és viure-ho.
Pues, bueno, compartim amb tu aquesta emoció, Paloma, perquè, bueno, pues al final viureu amb la gent que estimes, i tu ho has dit, ser, ara que parlem, no?, també d'aquesta campanya, pues, per exemple, la Lliga, no?, del legado, de la importància de qui ens conta què coses, no?, i quan se queden i de quina forma en la nostra persona, les falles també són part de la nostra història i quin orgull que transmetreu, no?, als teus, i, bueno, que disfruteu molt d'aquestes falles, estarem, intentarem viure també d'a prop, i, bueno, que gaudiu moltíssim. Parlem també la setmana que ve, si no, Paloma, i podem seguir contant els actes que no podem perdre's també, perquè des de Vila-real us sentim a prop. Així que, bueno, una abraçada ben forta i que disfrutes.
Moltíssimes gràcies. Esteu més que convidats a Borriana i així sereu sempre benvinguts.
Una abraçada forta, Paloma Bois, regidora de festes de Borriana. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Poc més de 20 minuts per arribar a les 2 del migdia. Ja veuen, al final, les coses que volen traslladar-los des d'esta 92.2 de la freqüència modulada és la emoció de cada història. I en este cas, Paloma, que ens parlava, pues sí, com a regidora de festes de Borriana, però sobretot com a fallera, com a mare, com a disfrutona d'aixes festes, no? De les tradicions que són a Borriana ara mateix també, a Benicarló, on estarem esta setmana, que és una altra de les localitats de la nostra província que viu de ben a prop les falles. I volem que si nosaltres us sentim a prop, vosaltres des de casa, des del cotxe, des d'on esteu, també sentiu ben a prop tot allò que els nostres protagonistes ens conten. Així que ja sabeu, Is el Sol, avui fa dia de falles, avui, 11 de març, encara tenim històries que contar-les. I després d'una pausa, un nou programa que presentar-los per a estos pròxims dies en esta casa. Parezca peor, porque todavía te quiero, yo te quiero, maldito me olvidaste, de primero, tú que me prometiste, un entero.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
A partir d'ara, ho anem a intentar, o almenys, volem tindre un racó en esta ràdio per a la història, les coses, la cultura, la societat d'este poble. Clar, jo crec que tot el món fuig de la història perquè o està mal contada o està contada d'una manera massa partidista o és avorrida. Anem a intentar contar-la, que la gent ho passe bé, que intenta entendre qui és, com és, però sobretot on ve. Perquè la clau de tot això és saber per què estem ara mateix en una plaça que es diu Plaça Major de Villarreal, per què n'hi havia un rei sentat ahí immenso, que per cert van canviar de lloc, per què aquest rei va decidir fer un poble així de la gent que som, per què diu la gent que venim de Lleida, totes aquestes coses que tu eres de Villarreal i te conten, i dius, vale, perfecte, m'alegre molt, hasta luego. A veure si entre tots coincidim en que conegueu un poc el vostre poble. I si passeu per un col·legi i es diu Carlos Artou, que sapigueu qui és. O que si passeu per Sant Pasqual i veu Apolo Bernabé dins d'un jardí, també sapigueu qui és. Que jo suposo que sabreu qui és, però igual no. I també hi ha molta gent que ha vingut de nou a este poble que igual mos entén si sap qui som i els personatges de tot tipus que han passat per ací. O perquè hi ha un tio que li diuen Tàrrega que en el Japó és una locura. És com diríem, d'està grupis. Senyor Cortells, què tal?
Bon dia, doncs totalment d'acord. A banda de fer històries, ha de fer pedagogia, no? Que és la meva feina. Vull dir, jo des dels 23 anys, que més o menys... alguna pausa he fet, però més o menys des dels 23 anys vaig decidir que em dedicaria a ensenyar. Ensenyar així en majúscules. Ha sigut sempre la meva vocació, el meu objectiu, i crec que l'he portat a tot el que he fet. Fins i tot a l'Ajuntament, sempre fer pedagogia, perquè moltes vegades dones per suposades moltes coses, i això em passa molt en classe, que dius, això ja se ho sabran, això ja se ho sabran. I mai has de donar per sentat absolutament res.
La gent,
explicar-ho tot.
La gent sap la història, no sé, un poc, d'on ve, per què estem així, per què som lo que som, o a aquestes altures ja de vida és molt difícil explicar-los o no volen escoltar-lo?
És difícil perquè la societat que, en què vivim hi ha potser altres prioritats o potser no s'ha sabut presentar bé. A mi m'ha passat moltes vegades estar en el Gran Casino fent una boda,
sí,
i començar a explicar per què està aquest edifici ahí, què fa ahí, i la gent encantadíssima.
Mm.
I clar, de vegades dius, i per què han vingut així, no s'han preguntat el lloc? Doncs per moltes coses, vull dir, però no es tracta de perquè la gent se senta culpable de res, ni tot el contrari. Es tracta de despertar l'interès, perquè després de saber què fa aquest edifici ahí, doncs vols pensar què fa la plaça ahí, per què està on està, o per què la plaça Major és com és, o moltíssimes coses, o per què ens diem Vila-real.
Vale. I per què quan jo anava al col·le, per exemple, tenia que dependre de la, no sé, coses que jo diria que sí, que està molt bé, i mai m'han ensenyat res del meu poble, tampoc. O sea, per què, per exemple, en esta ciutat no hi ha... claro, jo entenc que no pots de motu propi, però... Jo sempre dic que hi ha d'haver una assignatura de canviar bombilles i arreglar grifos, sí, i una altra de les coses del teu poble. O sea, realment, no sé, coses banals, no? Per què la paella se fa en lo que se fa? Bueno, perquè era lo que tenien. Per què així abans n'hi havia batxoques i ara no n'hi ha? Per què va vindre la taronja? Per què ara tenim rajola? Per què és aquest tio Polo Bernabé qui és? Que sí, que potser tu tens inquietud, però jo crec que hauríem d'entre tots de motivar-la, no? De dir, a veure, xavals, o sea, realment, este home està així i este home és part de la història d'aquest país i tenim un munt de gent que és part de la història i tenim un poble, jo crec que molt important en moltes vessants que molta gent no coneix. És una locura. I si arrasques un poc, dius, hòstia, és que Vila-real ha estat en llocs i en personatges superimportants i són desconeguts, no? A voltes dius que la gent, de, com dius tu, del poble que se sent molt de Vila-real no saben qui és, qui són, no? I ara jo pensava, associacions com els Lluïsos, Rosaria, les Puríssimeres, són de les més antigues d'este país. Claro, que dius, bueno, és que avorrit. No, no, si rasques un poc, de què va ser avorrit? Tu penses que estàs d'abans passats van construir, bueno, associació estretja, no? Claro, totes les coses, les que jo vull que trasladem.
Jo crec que hi ha diverses explicacions, si vols una més tècnica i una més social. La més tècnica, i ho he intentat els últims mesos, anys, no? És com funciona el nostre sistema educatiu, perquè ens entenguem. Almenys en l'educació pública, doncs normalment el professorat guanya una plaça i per punts doncs el van traslladant. Normalment el teu objectiu és tornar al teu poble, però fins que això passa, doncs poden passar anys, o tinc companys que fins i tot dècades. Aleshores, és veritat que no dic que els companys que venen d'altres pobles no tinguin interès en això, però també hem de tenir en compte que per a mi els dos departaments que sempre es preocupen molt per aquestes coses, o més, puc dir-ho així, evidentment són història i valencià, bàsicament, no? I a banda que doncs en física i química doncs és una miqueta més complicat preocupar-se per la història, per la trajectòria, per els perquès del teu poble, que no té per què, perquè amb tot allò de les competències bàsiques també s'hauria d'introduir ahí. És a dir, l'entorn en el que vius ha d'estar present en totes les matèries. Clar. Això almenys és el que diu la teoria. Després això es traduís o no. Però a banda, aquest interès el tenim, o el tenen sobretot els docents que estan doblement arrelats al seu poble.
Claro.
És a dir, que estan així i a banda fan vida així.
Claro.
És una motivació que...
Sí, perquè és lògic. Si tu tens cantes en un coro de Vila-real i eres mestre, claro, la teva inquietud és que els xiquets coneguen algun dia el coro, i si algú vota anar a vore't i algú coneix-el. Claro. Una altra cosa que me fica negre és, claro, tu, la tua passió és la història, i en este país acabes sent mestre d'anglès o de matemàtiques perquè falta un tio i no fas la teva vocació i la teva passió. Claro, això ha de ser desesperant, perquè claro, quina motivació tens que tindre tu quan diries, a mi m'agradaria explicar això i encara me tenen així, no? És un poc, no sé.
Sí, no, són coses que passen, però de vegades tampoc té perquè jo realment de carrera soc professor de valencià, però he fet anglès, castellà, he fet història, he fet tot el que ha sigut necessari, una miqueta adaptant-te també a les necessitats del centre. Això també és bo tindre aquesta capacitat, no? Almenys en el nostre país, hi ha països que fas dues especialitats, no una, no? Així normalment fas una, i este que arriba és el de valencià, este és el d'anglès. Però jo crec que la història local ens competa a tots, sí que hi ha desenvolupament, lleis que diuen que ho hem de fer, que ens hem d'interessar, però jo sempre m'he preguntat i sent una miqueta de Vila-real i com ho farem a Ain, per exemple, o com ho farem a Artana, que allí també hi ha gent que viu i també és important, no?, preocupar-se dels perquès locals. No?
Clar.
Aleshores, jo crec que això és, també és una cosa que l'administració s'ho ha de preguntar, i més en els nous temps, que tenim cada vegada més percentatge de gent nouvinguda, que potser no coneix coses, que jo moltes coses les conec i que he explicat així, no perquè les hagi vist en un llibre, les conec perquè me les ha contat ma abuela.
Clar, és que això és el que vull que fem tu i jo, clar. Que siguem les abueles de tot este poble i contar-li a tot el món les coses que se van a perdre, perquè una de les coses que a mi me mosqueja molt és perdre-ho, ¿vale? O sea, que això se perga. O sea, clar. Que n'hi hagin coses que realment siguin l'arrel de tota la teva gent. A veure, si les nostres generacions ho han mantès i ho han portat fins ara, ¿vale?
Clar.
És un crimen que nosaltres no ho mantinguem i ho portem fins més allà. Per exemple, l'altre dia me feia gràcia, no? Fa 20 anys, l'altre dia, no? Fa 20 anys que se commemora que este poble passa a ser Vila Real, en el guió, la R. Vall, claro. Hi ha molta gent que viu així i jo no sé si sap realment que este poble va arribar a ser Villarreal de los Infantes, saps? I dius, bueno, que sàpigues el... Claro, que és una història curiosa, no?, el nom de la ciutat, realment, perquè n'hi ha poques ciutats que... Sí, n'hi ha, però que canvien de nom.
Sí, sí, tècnicament podríem dir-nos com vulguérem el dia que vulguérem, sempre i quan els regidors...
Aprovàreu.
Aprovàrem això. Però, clar, també ha d'haver una motivació onomàstica, històrica, no? Que això és una de les coses que fa l'arxiu. L'altre dia ho van publicar. Quin és el document més antic on figura Vila-real? Doncs, pocs anys després de fundar-se la ciutat ja ne teníem un, no? Aleshores, crec que era el 1307, el més antic. Aleshores, vull dir, no es diem Vila-real perquè sí, vull dir, es diem Vila-real perquè hi ha tota una trajectòria, una història darrere, uns canvis també en el nom, no?, que també són interessants de saber. És a dir, la història està viva. Moltes vegades el que costa també és relacionar, doncs, els fets de la fundació amb l'actualitat, no? Com funcionen, per exemple, això que has dit, el nom de la ciutat. Com funciona això? Doncs ha d'arribar a l'INE, ha d'arribar al... I després historietes que havia, que comentàvem ara, de l'abuela, no? Perquè ara mateix jo soc del barri de l'Hospital, no? I allí n'hi ha un Cristo que tots coneixeu i evidentment el podem tractar des d'un punt de vista merament històric, arquitectònic, des de quan està la capella, que si Pere d'Aera va ser el que la va construir, i podem fer la part més tècnica, però també hi ha la part més de poble, no? De les històries que em contava ma abuela, dels miracles que ha fet ixe Cristo, de que no plovia i el Cristo i se va fer que ploguera. I moltes vegades em diuen, home, però si ho barreges tot, això història no és.
I dic, ja, però és que jo crec que això és la història. O sea, els usos, els costums i el record de la gent. Claro, que això és el que fa la història, perquè la història al final és algo que ha contat algú i que tu, per la seva transcendència a un nivell, li dones la certesa perquè és tal i perquè te fies, no? Que és com vosaltres ara mateix, si estem comunicant coses que al llarg del temps el que ens escolta se pot refiar o no, no? Però, claro, jo crec que això és la base, el fundament. Per exemple, a mi em fa molta gràcia en este poble que molta gent ve i jo dic, anem al carrer Axiamo, claro, i Axiamo... Mm-hmm. Que això què és l'axiamo? Claro, pues axiamo era l'exeomo, que la gent no sabia dir-ho, no? L'exeomo era tan difícil, pues axiamo... Clar, aquestes coses són les que realment... Claro, en Vila-real, el carrer exeomo és el carrer axiamo. Jo crec que no n'hi ha ningú que diga exeomo, no?
Sí.
¿Coneixes algú que ho diga?
No, pues com el que comentàvem, doncs algú que acaba d'arribar i ho llegirà literal, claro. Però evidentment la gent d'ací del poble coneixem no només això, sinó moltes altres coses... a la nostra manera,
sí.
Avui estava en el súper i estava un senyor major preguntant per unes galletes en llaoretes, i aquella no l'entenia i jo m'he quedat així parat i dic con semillas per traduir-li-ho, perquè no era un home major, ho havia repetit diverses vegades i jo és que havia aprendido llavors. Jo dic, ja, però és que així en este poble doncs ho diem d'esta manera, sí. Tothom ens entenem i això, i el que diem també de la història i la llegenda, clar, des de la meva perspectiva, que no és només històrica, és també literària, i la literatura no té per què ser veritat, però no, això no li lleva valor, ni tampoc li lleva interès, no? Perquè les històries de les nostres àvies siguen veritat o no, és que són una obra d'art per se. Vull dir, sí. La historieta de mossèn Benet Travers, del que estàvem comentant, del Cristo de l'Hospital, que el va dur Jaume primer en persona, pràcticament, doncs, què més dona si és veritat o no? És una història que sempre s'ha contat, que no tothom coneix, però que és interessant, no? Les històries de les nostres àvies que han sentit els cols de Sant Pasqual, que molts ja, això ja ni ho coneixen.
Tu creus que n'hi ha gent, doncs... claro, n'hi ha molta gent així que no sap el que són els cols de Sant Pasqual. El cordó jo crec que sí, perquè te'l veu en pregunten, però claro, jo crec que, jo quan era xicotet, una de les primeres coses que te contava ta abuela o ta mare era aquesta història, no? Diga, aquella història de quan va copejar, que va vindre el rei, no? Bueno,
clar.
Jo vull que contem això, Santi, que, sí. Vos, que tu i jo quedem i anem parlant d'aquestes coses i a veure què és. I a veure si a la gent, al que li agrada això li agradarà, al que no, no. Però jo vull que queden registrat. Que queden registrat el record de molta gent que estava, està, no estarà i que crec que mereixen que cada setmana ens fixem en algo de Vila-real i expliquem, no? Ja sigui un edifici, un personatge, una història, com dius tu, un moment, una data. Ara, per exemple, haver vingut al pèl el canvi de nom de la ciutat, no? De com va evolucionar, no? Jo ja l'altre dia que li col·loquen de los infantes perquè n'hi ha tants Villarreals que van dir, col·loquem-li, com van vindre així, pues, claro, anem a ficar-li, perquè si no la gent no sabrà qui sou, n'hi ha mucho, hay mucho Villarreal. Com n'hi ha tant de Villarreal en Portugal que la gent de Villarreal quan viatja, jo quan era xicotet me flipava, quan vaig anar a Portugal la primera volta, pensava, tia, estos són tots cosins nostres, no? Són tots del mateix poble. Això és el que anem a intentar.
Sí, i sobretot una cosa important, Javi, que és despertar la curiositat.
Sí.
Havies parlat de les batxoques, recorde un professor d'un institut que em va demanar doncs, un podcast que vaig fer així fa temps sobre les batxoques, precisament. I no era millor el programa més estructurat i que més aprofundirà del món, però ja tenia un punt de partida per investigar. I després amb això va fer un treball amb l'alumnat, van conèixer tota la història, van entrevistar a gent.
Sí, perquè havia viscut allò. Per acabar, per què se moren les batxoques en Vila-real? Perquè la terra no és productiva? Perquè el negoci no és productiu? Per què?
Ahir n'hi havia dos explicacions. Jo crec que una miqueta la mítica, no? Que dient que la contaminació provocava que no cresqueren, i la real, que és que Vila-real es va posar altres coses que
donaven
més diners i més ràpid,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Aleshores, però ahir tenim, i el tindrem sempre, aquesta olor, quan plou ara, de la terra, sempre la tenim present en este poble.
Es dimecres, després de dinar, tindrem una cita a vostè i jo per contar coses del poble. Li pareix?
Així estaré. Come here, baby. You know you drive it up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Change your crazy ways, you hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad, looks good.
Són ja les 4 minuts per arribar a les 2 del migdia. Bueno, pues ja saben, en clau Vila-real. Prenguen nota, perquè serà una de les moltes novetats que els espera en la programació d'esta casa de la 92.2 a partir de la pròxima setmana. Pràcticament no serà l'últim programa nou que podran escoltar. Ja saben que diumenge la revista parlada Camino de la gent de Lluïsos se podrà escoltar a partir de les 7 de la vesprada en directe en esta casa. Se farà presencialment al Saló d'Actes de la Fundació Caixa Rural, però si no caben no poden desplaçar-se, no els avellis en aquest moment, però volen estar de prop de la gent des Lluïsos, en directe, des de la 92.2, també per YouTube, bueno, en tota la nostra en online, per supost, en la web radiovila-real.es i que ens seguiu, que si encara no ho feu @radiovila-real i també al Facebook, la pàgina de Facebook Radio Vila Real, que molt pronte també llançarem aquesta connexió via WhatsApp per a estar més a prop tots en esta casa i que ens conteu les vostres històries de cada dia i que també pugueu ser protagonistes. Així que falta molt poquet per arribar a les 2, on anem ja en tota l'actualitat esportiva amb Javi Mata, Víctor Rubio i la prèvia de la prèvia, perquè demà ja serà dia d'escoltar a Marcelino García Toral, divendres, sobre la jornada número 28, ho fa Mendizorroza, ho fa amb el Deportivo Alavés Villarreal Club de Futbol. Tota l'última hora d'aquest partit de la prèvia amb Javi Mata, després d'una pausa.
mis dedos noten frío y tu calor. Qué bien que por mis nervios corran impulsos que me cuentan que estás en mi habitación.